la bip bip y la Vila Franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Bon dia, som-hi, que anem escurant ja aquest mes de maig. Avui som dimarts 30 i engeguem el Penedès en xarxa. Escalfem motors a les diferents seus del Penedès en xarxa, Ràdio Sant Sadurní, a Domenys Ràdio, Canal 20, i el control central a Ràdio Vilafranca per oferir-vos aquestes 3 hores de ràdio que comencen ara i acabem a les 12. Us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui una mica més refets de la ressaca electoral, però no del tot, i és clar, amb la notícia de que el 23 de juliol tornarem a votar, doncs no hi ha hagut manera de refer-se de l'ensurt. Avui, justament, recuperem un espai que la llei electoral ens havia obligat a deixar de fer, i és la roda política. Però anem a pams. Començarem amb la previsió meteorològica d'aquí uns minuts, que signa, com cada dimarts i divendres, el Marc Rodero. Tot seguit, abans d'un quart de deu, ja tindrem amb nosaltres l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, amb la qual avui parlem del joc com a font d'aprenentatge. A 2:15, primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. I tot seguit, roda política, recuperem aquest espai del magazín que fa un mes llarg que havíem deixat de fer a causa de la llei electoral que imposa una sèrie de restriccions i que avui recuperem. I per recuperar-lo, amb majúscules, hem convidat els alcaldables, els caps de llista de les formacions més votades, els 4 municipis que fem possible aquest Penedès en xarxa. Així que tindrem Francisco Romero, del PSC, llista més votada a Vilafranca, Pere Bernet, d'Esquerra, han estat la llista més votada a Sant Sadurní, Marta Ventura, també republicana, com a llista més votada a Sant Jaume dels Domenys, i la llista més votada d'Olèrdola, Alternativa per Olèrdola, que encapçala Lucas Ramírez. Començarem la roda política 4:45 amb tots ells, i fins a les 10 conversarem un a un d'aquesta campanya, d'aquesta victòria i de com entomen aquests 4 anys, si toca pacte, si el faran o no. I a partir de les 10:06, després del butlletí, farem tertúlia. Una tertúlia que allargarem fins 10:45, quan arribarà el flaix informatiu, el segon d'aquest matí, càrrec dels serveis informatius, explicant com avança aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. A 10:45 saludarem la Bernadet Hortal, de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, que ens portarà les càpsules d'il·lusió, on avui ens proposa endinsar-nos en la ment criminal, amb una tria de llibres d'aquesta temàtica. I acabarem repassant l'activitat d'aquest mes de juny, que estem a punt d'estrenar a la Biblioteca Vilafranquina. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí, amb el català al carrer, de la mà de la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i de la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe de l'èxit i hi haurà concurs perquè jugueu amb nosaltres els mots encreuats. Avui regalem un llibre de l'editorial vilafranquina Andana. Es titula Àlex i és de Marc Miralpeix, il·lustrat per Madí Vilà. A 10:45, tercera i última cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès. Tot seguit al Pantalles i acabarem amb les fake news.
El temps.
Som a les acaballes de maig i a punt d'estrenar el mes de juny. Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Quin temps ens depara aquest final de maig i inicis de juny?
Doncs molta variabilitat i molta inestabilitat, però malauradament no afectarà el 100% del territori i, per tant, aquesta inestabilitat quedarà circunscrita tan sols cap a l'àrea del Pirineu i també en àrees de muntanya properes a casa nostra, sí, però difícilment en precipitació. Per tant, d'avui fins la propera connexió que fem, divendres, hem de parlar de variabilitat, inestabilitat, però un temps molt poc definit. Tindrem aquests núvols baixos que tenim a hores d'ara, alguns núvols alts també, però un temps poc concret. Per tant, parlarem això, d'aquesta inestabilitat de tarda sempre en àrees de muntanya i sempre cap a l'interior. No descartem alguna tronada puntual, molt puntual i molt dispersa, però sembla que dijous podíem tindre alguns canvis una miqueta més significatius, però de moment poca cosa, molt poc definit, inestabilitat de tarda, això sí, temps de maig, com el que toca, però vaja, i si li fem cas als models aquests estacionals a mitjà i llarg termini, sembla ser que tindrem un juny potser una miqueta més humit de l'habitual, però ja veurem com afecta a Catalunya, que territorialment és molt gran i, per tant, veurem l'extensió final d'aquesta situació. Pel que fa a les temperatures, de moment, aquesta setmana agradables, podríem dir, no caloroses tampoc, moltes màximes entre els 24 i els 26 graus. I a prop del mar, una situació bastant tranquil·la.
Doncs moltes gràcies, Marc. Divendres i tornem. Bona setmana.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest diumenge 28M, a banda de jornada electoral, també se celebrava el Dia Internacional del Joc, una cita que volem aprofitar per parlar del joc com a font d'aprenentatge, amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, aquest diumenge, a banda d'eleccions municipals, sí, també se celebrava el Dia Internacional del Joc i avui per això, amb l'Aroa Beltrán, volem parlar del joc com a eina d'aprenentatge i sobretot posar sobre la taula el joc lliure. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé, em ressaca ja d'eleccions, eh?
I tant. Que important és jugar, eh?
Que important, oi? Que és, mm-hmm. Que important. I què és el que fa un infant quan el deixem tranquil?
Jugar.
És que jugar és la manera natural que tenim d'aprendre, de crear habilitats, coneixements. A més, coneixements que necessitem per viure, per sobreviure. El joc, com bé deies, és la font d'aprenentatge. Jo crec que més significativa, que tenim. I en ella s'hi creen competències essencials pel desenvolupament. A més, comprovat, la creativitat, la cooperació, l'autonomia, estratègies per crear l'eficiència, l'empatia, observació, i un munt de recursos més que ens donaríem per fer
un super, eh?
Exacte. Però, a més, hi ha una cosa molt bona i és que a través del nostre joc, sobretot els més petits, també descobreixen aquest món, no? Determinen el seu món, Ostres, jo pregunto, Eli, així doncs, per què no donem més espais de joc als infants? Per què creus tu?
La gran pregunta, eh?
Creus que els deixem jugar prou?
No.
Per què deu ser això?
Tampoc ens permetem a nosaltres com a adults jugar, eh?
Buah, aquí, aquesta ja és una altra, eh? Si vols, després a veure si ens dona temps i entrem una mica, però si no, ho rescatem per un altre dia, eh? Però socialment, jugar sembla tenir una connotació negativa. Estàs d'acord amb mi?
Totalment.
Es veu com una activitat trivial, no? Sense importància, poder. En la que el nen, si és el nen, no? O l'adult, com bé dius, eh? Sol passa el temps. No fa res concret, oi? Per desgràcia, encara existeix aquesta idea, eh? La idea que l'infant pues, no juga, no fa res quan juga, no? Que són éssers, pues, això, dèbils i dependents de l'adult i que no saben res de la vida i per això juguen. Estàs d'acord?
Sí, sí.
Una de les preguntes és, què aprendran jugant, eh? Què aprendran jugant? Pues tot. Jugant s'aprèn tot, eh? De fet, com ja sabem ara, o com ja hem vist, a vegades ho hem dit, me'n recordo un altre, em sembla que al principi que vam parlar també del joc, la neurociència ens desvela els secrets d'aquest aprenentatge, no? I sabem que quan generem aquests aprenentatges de manera fluida, de manera, pues això, de manera natural, hi ha un moment molt àlgid, que és el flow, no? Que és quan fluïm, aquest fluir, que és especialment intens en el joc. Pues aquí és quan més connexions es creen en el cervell i quan més succeeixen les coses, les connexions més importants per crear aquests aprenentatges reals. Es crea una alta creativitat. De fet, si hi pensem, a més, hi ha una connotació molt natural i molt de supervivència. Per què? Perquè, pensa-hi bé, tots els nens juguen, siguin allà on siguin. Tinguin la realitat que tinguin, tant si hi ha guerra, si hi ha misèria, si hi ha abundància, els infants juguen. Estàs d'acord?
Sí, sí.
Aprofiten qualsevol ocasió per jugar amb el que hi ha al voltant, no? Inclús tenen la capacitat d'inventar-se aquest joc, no? En qualsevol altra, en qualsevol cosa. Per què? Perquè és una necessitat imperiosa que sorgeix des de dins. I en molts casos el joc és el que els fa desconnectar, no? En una guerra, el que es fa sobreviure, el que es fa créixer. Einstein deia, el joc és la forma més elevada d'investigació. Per tant, deixem que els infants investiguin els seus recursos i les seves maneres de fer i de ser. Al final es tracta d'això, no? Al final, bueno, jo crec que és tan senzill com això. El cervell es desenvolupa, no?, en la funció de l'entusiasme, vale?, que s'utilitzi. Això ho deia Erland Hurter, que és algo molt natural. Ens desenvolupem segons la funció de l'entusiasme, vale?, que creem, que fem. Quan un nen flueix, quan un nen està jugant, aquest entusiasme és màxim, no? Sí? Oh, un moment, que estic jugant!
5 minuts més!
Doncs en el joc lliure, l'infant és el protagonista. Tot sorgeix de la seva iniciativa, no? No hi ha regles per ell, no? Establertes, clar, eh? Perquè les regles se les fa ell. Però el més important és jugar. El més important és crear, el més important és fer. A partir del joc, l'infant expressa sempre els seus desitjos, potencia la seva imaginació, desenvolupa el seu pensament crític, també, el creatiu. Poden interpretar el món, vale?, que els envolta, com dèiem abans, no? I això els ajuda a sensibilitzar-se i, bueno, un munt de coses més. El joc, de fet, és un benefici pel seu desenvolupament integral. Els infants els permet experimentar el sentit de la independència, fomentar la confiança en si mateixos, establir rols i estratègies que crearan, com hem dit, el seu sistema de valors i representaran el món segons el seu joc. Per això és tan important el joc, Eli. És molt important. Trobem amb el joc lliure, sobretot, quan ens deixem fer, no? Trobem multituds d'avantatges per pel seu desenvolupament i estimulament, per crear habilitats, per pensament, ja ho hem dit, aquest pensament crític, no? De fet, jo, des de la meva feina, des d'acompanyar els infants a desenvolupar això, la seva educació emocional i el joc lliure és una eina terapèutica molt valuosa pels infants. En ella, moltes vegades podem equilibrar el seu cos i la seva ment. Quan juguen, desfan el seu dolor, les seves capacitats de sobreviure, no? Com dèiem abans, un nen quan està a la guerra pot jugar i d'aquesta manera desconnectar d'aquell dolor tan gran, no? O quan hem vist algun nen que diu no, és que no li ha afectat, no sé, una mort o un algo, no? Perquè s'ha posat a jugar. No, és que és la seva manera de desconnectar i de poder sobreviure perquè podem aquell dolor no seria massa per ell, no? Si no tingués aquesta possibilitat de desconnectar amb el joc. Per tant, a través del joc expressem i gestionem emocions, els neguits o els malestars, saps? Inclús petites o grans traumes, com diem, no? Alguna cosa forta que ho hem pogut i a través del joc podem anar sanant. Per mi és un art màgic, ¿vale? Jo ho faig molt a través de la caixa de sorra, dels minimons, dels escenaris que ells van creant, ¿vale? A mesura que el nen va jugant, ¿vale? És més lliure i més pur, i a mesura que el anem acompanyant en aquestes emocions que van sorgint o que van consolidant, a poc es va desfent, no? D'alguna manera, o el va portant a la seva realitat sense judicis ni etiquetes, no? Sent ell el protagonista d'allò que li està passant. Per què t'explico? Això, de fet, per mi és superpoderós, però és que no sé si som conscients de que hi ha un dret fonamental, fonamental en els infants, i és que és el dret a jugar, us puc dir ara mateix, a veure, us puc dir l'article i tot, que si no el rescatarem, però pues això, a l'article 31 de la Convenció sobre els Drets dels Infants es diu això, que els nens tenen dret a lliures, a jugar, a fer activitats pròpies per la seva edat, no? I el joc és un benefici per la salut i el benestar, com ja hem dit, Doncs, de fet, Eli, el joc és tan important que veiem un síndrome de dèficit de joc. ¿Vale? Com hem dit, és una necessitat vital. I no només ho és a llarg termini, sinó que constitueix una eina de supervivència, com ja hem dit. Quan no juguem, aquest dèficit, el que ens pot provocar, no?, aquest no joc, ¿vale?, és la manca d'esperit, de desenvolupament mental, ¿vale?, i de la total capacitat de desenvolupar tot això que hem dit abans, tota aquesta creativitat, tot aquest món, tot aquest... I hi ha un estudi molt xulo per Richard Lowe que ens descriu aquest síndrome de dèficit de joc, i aquesta manca de joc no mata, i diu, però com diu Gary, també mata l'esperit i atrofia el desenvolupament mental, ¿vale? O sigui que és tan important jugar. I sí que volia marxar una mica aprofitant aquest joc, no?, que deies tu, ostres, i els adults, que hem oblidat també jugar, no? Jo ara ho porto que quan nosaltres fem formació amb famílies i així, jo sento, ¿vale?, que molta de la importància de baixar aquests aprenentatges per tot el que ara sabem, no?, és passar-ho per aquí, no?, passar-ho pel joc, passar-ho per les dinàmiques, no? Jo crec que tots els que ens estan escoltant, i crec que tu, Eli, també, quan hem fet alguna formació vivencial, quan ho hem passat per això, per unes dinàmiques, per uns jocs, aquests aprenentatges ens han quedat. Estàs amb mi?
Totalment, totalment. Al final, el que vivim se'ns grava.
Total, és aquí, no? I per ells és una forma de viure el joc, és una forma d'interpretar la vida, de fer, d'aprendre a partir d'aquí, no? Quina llàstima que nosaltres no la poguéssim passar, no? Encara, encara per aquí, perquè creiem que aquesta capacitat no es perd mai. El que perdem són, no sé, la fortalesa per no? O la consciència de que ho podem fer, no? Però, uau, quan nosaltres juguem, quan estem, inclús quan ens posem a jugar amb els nens, fluïm, ens estem, ens queden els aprenentatges, vivenciem més pures, més bones, ens sentim molt millor. Té una repercussió emocional molt, molt gran. Per què? Perquè estem aquí, el que ens deia la neurociència, no? Amb aquest flow, amb aquest fluir de la vida, i és aquí on potencia aquest benestar, benestar emocional, benestar físic, no? I que, uau, ens proporciona una calidesa de relacions en molts casos, no? Tots estem a gust, tots estem contents, no? Quan juguem, ens pot moure unes coses o una altra, però... Jo us animo a que juguem, a juguem més amb els nens, a que els diem menys, que no juguin, i que deixin de jugar, perquè és una frase que per mala sort l'escoltem molt, no? Deixa de jugar, que és hora de... Bueno... És jugar o és tot, no? De quina, hauríem d'intentar veure de quina manera fer allò jugant. I la vida canviaria per complet.
Totalment.
Oi? Així que us animo a jugar, eh? Tant petits com a grans i a dir menys no juguem.
I tant. De fet, ara ens entestem moltes vegades, no?, en aprendre, no?, en què els nens vagin a aprendre moltes, moltes coses, i aquest joc del que estem parlant avui, ho oblidem.
Totalment, Eli, totalment. I, a més, ja no és que els assolim jugant, és que tenim molta més informació, i és que per molt que vulguem, com tu dius, que aprenguin moltes coses, aquestes coses les aprendrem realment si passen per aquest joc i si passen per aquesta emocionalitat. Jo, si vaig a fer... o estic dient, un extraescolar de... Ara em posaré on no em demanen, eh? Que no vol anar, no? Aprenentatge poder que retén a curt termini, però no a llarg termini. No passarà per aquesta emocionalitat, per tant, no quedarà, no? Si aquesta mateixa activitat, diguem-ne, no, des de Be Happy ho fèiem molt, ho fèiem de forma de joc, en què sigui a l'anglès, no? Però jugant, potenciant, això quedarà imprès, vale? Però és que si hem de ser conscients de que, per molt que nosaltres vulguem que tinguin molts aprenentatges, els aprenentatges seus passaran per això, pel joc i per l'emocionalitat. I no amb una hora, amb una edat determinada, sinó gairebé sempre. Recordem que quan nosaltres juguem també aprenem diferent, no? Per tant, fem-ho així. Tu aprendràs molt més quan te'n vas a fer speaking, no?, amb una companya o amb un viatge o amb un equis, que, no sé, fem teoria que no t'agrada. Una altra cosa és que t'agradi, però sí.
I tant. Convidem així a tothom a jugar.
Convidem, Eli, convidem a jugar. A jugar en totes les formes. I buscar la manera d'aprendre jugant.
Doncs queda dit, Aroa, com sempre és un plaer tenir-te cada 15 dies al Penedès en Xarxa, avui reivindicant el Dia Internacional del Joc, parlant de joc lliure i d'aquesta font d'aprenentatge. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en Xarxa i
a fins vosaltres.
La propera.
Fins la propera.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Cunit demana sorra del port de Segur de Calafell per regenerar les seves platges. L'Ajuntament de Cunit ja va sol·licitar aquesta aportació de sorra que ha autoritzat el Ministeri de Transició Ecològica. Els treballs esperen acostar-se a l'època estival per evitar que un temporal pugui fer malbé la intervenció. La sorra es dipositaria a les cales de Cunit, on està l'oficina de turisme, a la de la Riera i a la del carrer de l'Estació. En aquests trams de litoral de Cunit és on més impacten les marees provocant regressió. L'Ajuntament de Cunit insisteix en els efectes que el port de l'antiga tèrmica de Cubelles té per les seves platges, ja que és una barrera que impedeix l'arribada de sediments. No obstant això, s'emporta la sorra de la zona que queda retinguda pel port de Segur de Calafell. Aquesta autorització aixeca recels a Calafell, que assenyala que de manera sistemàtica no es pot obtenir sorra del port de Segur perquè no en reté tanta i que de seguir aquest ritme, en uns 4 anys, ja no quedarà sediment en aquesta zona, ja que cada vegada triga més a recuperar-se. Junts revalida el lideratge al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, tot i perdre pes. Junts es manté com a força amb més representació al Consell Comarcal de l'Alt Penedès després de les eleccions municipals d'aquest diumenge. Si bé ha perdut pes i passa de 12 a 11 membres. Segons les dades facilitades per la presidència de l'ENS a l'ACN, la segona formació continua sent Esquerra Republicana amb els mateixos consellers que en el darrer mandat. Qui guanya membres després del 28 tema és el PSC, que ha passat de 7 a 9 representants. Al seu torn, la CUP va a la baixa i perd un dels 3 consellers que tenia fins ara. Finalment, aquesta legislatura, el Partit Popular recupera el conseller desaparegut ara fa 4 anys, mentre que ara els comuns no han obtingut representació. Els darrers 4 anys, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha estat governat per Junts i el PSC amb una àmplia majoria de 19 dels 33 consellers del plenari. Si es reedités l'acord, forjarien aquesta majoria i ara sumarien 20 dels 33 membres del ple. Convocatòria d'ajuts escolars municipals a Castellet i la Gornal. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal convoca la concessió d'ajuts per a material i sortides dirigit a alumnat d'educació infantil, primària i secundària, d'I3 fins a quart d'ESO. Les sol·licituds es poden presentar des d'aquest dilluns i fins al proper 9 de juny. De manera presencial, al registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:45 de la tarda, o bé a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I els xicots de Vilafranca fan el segon 5 de 7 de la temporada. Aquest passat dissabte, a la plaça Milà i Fontanals, en el marc de la Diada Memorial Joan Sol, els xicots van tornar a fer el 5 de 7 i van deixar la primera temptativa del 7 de 7 d'enguany en intent desmuntat. La tècnica va optar per aparcar-lo per a properes diades i va repetir amb un segur 4 de 7, on els terços i quarts eren els teòrics quarts i quints del carro gros que estan acabant de posar a punt per portar-lo en alguna a les properes actuacions. Per finalitzar les rondes de castells, van fer el tercer 3 de 7 del curs, que no va portar més feina de la prevista. Van cloure la diada amb 4 pilars de 4 simultanis. Van actuar acompanyats pels castellers de Sant Pere i Sant Pau i pels castellers d'Altafulla. Pel que fa al calendari d'activitats, aquest diumenge a la colla, juntament amb el Club Esportiu Penedès, organitza l'onzena cursa d'orientació Lluís Barrera. S'espera enguany la participació de més de 300 persones. Les inscripcions per la cursa segueixen obertes a través del web cursaorientacionlluisbarrera.blogspot.com.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest diumenge vam ser convocats a les urnes amb motiu de les eleccions municipals que tenen lloc cada 4 anys. En aquesta ocasió s'ha vist com la participació ha baixat i molt en comparació amb el 2019 i com a totes les eleccions hi ha guanyadors i perdedors Malgrat que sempre hi poden haver canvis a través de pactes que modifiquin aquest escenari fins al proper 17 de juny, que és quan s'han de constituir els propers consistoris. Després de més de 2 mesos sense poder fer aquesta roda política a causa de les restriccions que imposa la llei electoral, avui hi tornem amb els representants de les llistes més votades als nostres municipis: Olèrdola, Sant Jaume dels Domenys, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. Amb els seus alcaldables parlarem durant aquesta propera hora perquè ens expliquin com han vist els resultats, com seran aquests propers dies i, per què no, com van els pactes. Comencem a Ràdio Vilafranca, on el PSC, encapçalat per Francisco Romero, ha tornat a guanyar 16 anys després, amb 4.593 vots i 8 regidors, 3 més dels que tenia fins ara. Francisco Romero, bon dia i felicitats.
Moltes gràcies, Sílvia.
Diumenge parlava d'un somni fet realitat, però la veritat és que feia la impressió que no s'ho esperaven, almenys fins a aquest punt, que estaven encara païnt l'alegria de la nit.
Doncs sí, la veritat que per mi, clar, a nivell personal, clar, a nivell professional he tingut molts reptes, no? Que he estat en projectes internacionals, he pogut fer moltes coses, però és veritat que quan un té aquesta vocació, no?, vinculat a la política municipal, amb totes les etapes que hem anat vivint a Vilafranca, doncs, clar, se'm passava pel cap molts moments, no? I també molts equips i molta gent. I realment, doncs sí, ho vaig viure molt, molt especial, amb molta il·lusió, molt... Realment, doncs, penso que s'ha fet una bona feina aquests anys, sobretot, crec, des de la part que he portat d'urbanisme, hem intentat, sobretot la manera com ho hem fet, no?, parlant molt amb les entitats, amb els veïns i veïnes, hem posat aquesta proximitat, que ens agrada molt, i després la campanya, doncs, crec que ha tingut una bona recepció. I bé, i realment ahir va ser molt... Gent de tots els equips, de tota la gent més gran. Vaig veure, doncs, que el Tel Muguet, no?, de l'equip del Fèlix Sogas, doncs tot d'aquesta generació que recordava aquells moments de l'època del Joan Aguado, que estava mirant les meses i em deia, ostres, però hi ha un vot molt transversal, no?, amb totes les meses, està molt bé. I bueno, i de l'època del Marcel, de tota la gent de l'agrupació, i va ser un moment molt especial.
A finals de campanya va dir que si guanyaven li agradaria començar governant sol, però no hi ha majoria suficient. Quin és el pla ara?
Sí, la veritat que ha estat un resultat molt bo. Potser no m'ho esperava, no?, fins i tot. A vegades havia parlat de 6 o 7. Realment, i fins i tot en alguns moments ens donaven 9. Vull dir, perquè al final, bueno, vaig veure que anava molt ajustat, no? I sí, realment, el primer objectiu era ser llista més votada i pujar, que això, com tu dius, doncs des de l'any 99 no passava. Vull dir, realment és molt important. I després el que vam dir és tenir una majoria suficient per poder, doncs, fer un govern en solitari, sobretot pensant en aquells projectes que hem anat presentant, no?, i que sempre... Lògicament, com hem fet aquests anys amb els temes que he portat de mobilitat i habitatge, que hem acordat sense cap vot en contra, i per tant això per suposar parlant amb tothom, i especialment amb els que compartim més coses a nivell de grup, però sí que és veritat que un govern començant sol és un molt bon missatge per poder fer tots aquests projectes i el que hem anat presentant, no?, amb els candidats i candidates. En quin moment estem ara? Doncs ahir dilluns només em vaig programar una reunió, no?, que és amb l'alcalde actual, amb el Pere Regull, i a partir d'aquí, doncs ara tenim uns dies, no?, unes setmanes, per poder anar treballant una mica el proper mandat, no? Ara, sobretot, estic escoltant molt, programarem reunions amb els grups municipals que han tingut representació, i a partir d'aquí, doncs, anirem una mica veient com plantegem el nou temps, no?, que començarà a partir del 17. I aquesta és la idea, de manera que... Ara mateix diria que està tot obert, no?, qualsevol escenari, tant els que hem plantejat en campanya i els altres temes haurem de veure. Nosaltres seguim una mica plantejant com a primera opció, doncs, mantenir un govern en solitari, amb acords amb la resta de forces, però també és veritat que hem de valorar molt bé tot el que això significa, l'estabilitat que necessita l'Ajuntament i sobretot també una mica quina és la posició dels altres grups, no?, realment pel que fa a les propostes municipals, que és el que ens interessa.
El cap de llista de Junts, Aureli Ruiz, deia la mateixa nit electoral
que governar amb 8 regidors, jo deia, per experiència pròpia, és molt difícil i que dubta que se'n surtin.
Clar. A veure, lògicament sempre, o sigui, quan tens acords d'estabilitat és millor, perquè ens ha passat aquests anys. Vull dir, hem tingut, mai saps què pot passar, vam tenir la crisi del 9-10, després el Covid, un tema sobrevingut amb unes conseqüències molt greus i d'impacte econòmic i social, i l'estabilitat ens ha anat molt bé. La valoració és molt positiva, el que ha passat aquests
anys. D'aquests 11 anys de sociovergència.
Sí, d'aquest acord que vam fer el 2013 entre el Pere Regull i jo, i que després ha tingut fins i tot continuïtat amb d'altres administracions. Clar, en el moment que estem ara, doncs, diria que tot depèn, també. Al final, tu pots governar en solitari, tenir una agenda de govern, i després també dialogar i acordar amb la resta de grups. Això és possible. L'estabilitat ha estat molt bona aquests anys. Es pot tornar a plantejar? Jo crec que ara veurem els propers dies quin camí acabem agafant.
Jo segueixo aportant reflexions d'aquesta nit electoral des dels comuns. Montserrat Romagosa deia, insistia, reclamava el pacte d'esquerres, deia que és possible i li demanava que es pronunciés, no? Que digués si mirarà a dreta o a esquerra.
Clar. Una mica la meva experiència, crec que a l'Ajuntament de Vilafranca, clar, hem tingut acords de molts tipus, no? Acords de centre-esquerra, centre-dreta en l'època del Félix Sogas i la nostra a partir del 2013, i després hi ha hagut acords més d'esquerres, en època especialment del Joan Aguado, no?, i del Marcel, no? Aleshores, per mi, el que determina els acords és la voluntat de fer temes municipals. És a dir, quan hi ha aquesta voluntat, com nosaltres vam plantejar quan vam estar a l'oposició, que és quan vam fer l'acord aquest amb el Pere Regull, clar, nosaltres vam afavorir els pressupostos estant a l'oposició, nosaltres, d'alguna manera, vam tenir aquesta actitud d'anar aprovant les coses estant a l'oposició. I a mi em sembla que el lògic seria, abans de fer qualsevol matrimoni, d'alguna manera que hi hagi un temps on en puguem conèixer, en funció dels programes i la voluntat real municipal, doncs quin és el camí que s'agafa. Però per mi crec que la gent el que vol és que hi hagi, es posi Vilafranca per davant de tot i que aquesta és la prioritat. I jo crec que aquestes setmanes una mica acabarem decidint una mica el camí.
Francisco Romero, li agraïm que hagi passat aquesta estoneta per Ràdio Vilafranca, participar al Penedès en xarxa, i li desitgem sort i molts encerts aquests dies.
Moltíssimes gràcies.
I continuem amb més protagonistes, tornant ara a la capital del Cava, Eli Jiménez. Bon dia de nou, qui t'acompanya?
Molt bon dia de nou. Doncs ara el que m'acompanya és el Pere Bernet, cap de llista d'Esquerra Republicana. Pere, molt bon dia i felicitats.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Esquerra Republicana, llista més votada aquí a Sant Sadurní, per segona vegada consecutiva, 31,12% dels vots d'aquí de la capital del Cava, i una mica anant a contracorrent amb el que ha passat al conjunt de la comarca de l'Alt Penedès.
Anant una mica contracorrent, no només a la comarca, sinó a gran part del país. Ara, quan sentia això, un 31,92%, doncs encara se'm posen la carn de gallina, perquè és un resultat excepcional.
A més, tot i la baixa participació, que segurament és la nota negativa d'aquestes eleccions a Sant Sadurní, tradicionalment la participació sempre està per sobre de la mitjana de país, no així en aquestes eleccions. Malgrat tot, Esquerra puja un regidor més, passa de 5 a 6.
Sí, a nivell percentual de vots, doncs hem millorat el resultat respecte al resultat històric del 2019, i en general, fent una repassada així gran de tots els resultats, el percentatge de vots dels tres partits pràcticament ha estat igual, excepte nosaltres, que hem pujat una mica. On sí que hem detectat una davallada ha sigut en formacions com en Comú Podem o com la CUP, i un petit augment al Partit Popular. Vull dir que el càstig, no? la manca aquesta de participació, doncs ha estat bastant repartida, que en un primer moment donava la sensació que castigava molt, sobretot els partits sobiranistes, doncs no ha estat tampoc ben bé així, ha sigut molt transversal.
Pere, el lema de campanya era el sempre hi som.
Sí.
I us ha donat molt bons resultats.
Ens ha donat bons resultats perquè és un lema que crec que està molt ben trobat, perquè realment ha estat així d'aquests 4 anys. Quan vam començar la campanya ho dèiem, tranquils, perquè nosaltres arribem amb els deures fets. Hem treballat moltíssim. Ens faltaven aquests 15 dies doncs, per explicar les coses, però en general la percepció que tenia la ciutadania era aquesta, no? Que sempre hi hem estat en els millors moments, però sobretot en els pitjors moments quan més feia falta.
Ara comencen aquelles setmanes en què hi ha intercanvi de cromos, en el que juguem al pactòmetre, en el que us toca parlar a vosaltres. Al final heu aconseguit 6 dels 17 regidors de l'Ajuntament de Sant Sadurní, per darrere Junts i el PSC amb 4, la CUP en Comú i el Partit Popular amb 1. Per tant, encapçalareu aquestes negociacions.
Sí, efectivament, així ja ho hem fet. De fet, ja hem començat doncs, una ronda de contactes amb els partits polítics. Encara ens falta avisar els comuns. Però sí, la idea és parlar amb tots sobre programa, sobre temes de poble que crec que generen un ampli consens, com per exemple teatre, pavelló, etc. I a partir d'aquí doncs, anar vestint el que ha de ser el futur govern de Sant Sadurní. El que sí que tenim claríssim és que nosaltres tenim 6 regidors, que som la llista més votada, que hem millorat resultats i entenem que l'alcaldia als 4 anys ha de ser per Esquerra Republicana.
Ara ho deies i aprofito perquè en campanya els 3 alcaldables, tant vosaltres com l'alcaldable de Junts i el del PSC, han reclamat molt que la llista més votada es quedi amb l'alcaldia i que a més no hi hagi aquest canvi d'alcaldia que hem anat viscunt durant els darrers mandats.
Sí, això ha estat una cosa que Sant Sadurní ha estat molt tradicional, sobretot per les aritmètiques que sortien, no? Que formacions que pràcticament tenien els mateixos vots, els mateixos regidors, doncs es podia arribar a entendre doncs, que hi hagués aquesta partició de l'alcaldia, però en aquests moments aquest equilibri s'ha trencat i ara en aquests moments estem en condicions doncs, d'exigir l'alcaldia els propers 4 anys.
Entre aquests 6 regidors d'Esquerra Republicana, 2 cares noves.
Sí, l'Isaac i la Laia, cares noves, però cares molt conegudes al poble, gent molt vinculada al món associatiu, a les entitats, gent jove, sobretot gent jove, que té moltíssim present, però sobretot moltíssim futur.
Un equip nou, força nou, perquè al final tu eres la primera vegada que et presentaves com a alcaldable. Recordem que substituïes a Josep Maria Ribas, una persona amb un bagatge molt gran dins de la política local, i al final és una estela que al final suposo que pesa una mica la responsabilitat, no?
Pesa la responsabilitat, pesa perquè veníem dels millors resultats d'Esquerra Republicana des de la instauració de la democràcia, però el Josep Maria a mi m'ho ha posat molt fàcil, molt fàcil. Ell ha sigut una persona que ha estat governant a Sant Sadurní, una persona molt propera també, i una de les coses que ha fet molt bé el Josep Maria és en el moment que diu jo deixo de ser alcalde, s'ha pogut plegar bé. Plegar bé vol dir que s'ha posat a segona línia, però sobretot empujant com el qui més perquè aquest projecte nou d'Esquerra Republicana doncs, hagi obtingut aquests resultats.
Doncs marxem ara fins als estudis de Domenys Ràdio, on hi tenim a punt la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, bon dia, companys. I aquí doncs, tenim una mica el mateix panorama o el mateix escenari que estava explicant el Pere Bernet, que després ja el saludaré, però hola, Pere, què tal? Com estàs? Enhorabona.
Hola, i molt bon dia, gràcies.
Què tal? Com estem? Bé?
Molt bé, sí, sí, avui ja he pogut dormir una mica aquesta nit, però sí, estem molt contents, la veritat és que sí.
Després, a partir de les 10, ja començarem a parlar tots plegats. Aquí la Marta Ventura ha estat la llista encapçalada d'Esquerra Republicana, la més votada amb 31,31% i també històric, perquè és la primera dona que guanya aquí al municipi. Marta Ventura, felicitats.
Gràcies, molt bon dia, i felicitats també als companys.
Déu-n'hi-do, amb un panorama que explicava el Pere i l'Eli, que la davallada d'Esquerra ha estat generalitzada. Només 2 municipis aquí a la comarca se salvaven d'aquesta crema de baixada, que era Llorenç, amb una majoria absoluta aplastant, sí. I en el cas vostre, amb un regidor més del que teníeu fa 4 anys. Com estàs?
Doncs bé, molt bé, molt, molt contenta, molt contents, perquè bueno, ens hem dedicat ahir a celebrar la nostra victòria, no? Perquè és cert que ens queda un panorama, diguem, poc còmode, no? Ens obre un procés de negociacions, però com deies, Lourdes, doncs hem fet història i ahir ens vam dedicar a celebrar-ho perquè hem guanyat per primera vegada les eleccions. Hem presentat també per primera vegada una candidata dona a l'alcaldia, no només a Esquerra, sinó a la política municipal, i hem guanyat, i a més hem aconseguit que el partit que portava guanyant des del 1991, és a dir, des de fa 32 anys, doncs que passem a ser nosaltres el que hem guanyat, no? I doncs això, contents i celebrant.
Abans comentava l'Eli i el Pere aquesta baixa participació que hi ha hagut. De fet, aquí que hi ha 7,33 punts, malgrat que estava per sobre de la mitjana catalana quan a Sant Jaume la participació ha estat del 62,37%, segons dades del Ministeri. Clar, després podrem parlar més abastament d'aquest tema, però aquí es nota clarament un desencís de la població envers la política.
Sí, a mi m'entristeix, perquè sembla que l'argument general és aquest, la població està desencantada, però el que hem de ser conscients és que els nostres ajuntaments seran governats per algú, no? Doncs hem d'escollir, hem de votar, hem de participar. I em sap greu que la participació en general hagi estat tan baixa.
En el cas del Pere Bernet i teu, us estrenàveu com a candidats. Després parlarem de com ha estat tot aquest procés, aquesta campanya electoral. Però tu comentaves, ens situem en un panorama gens còmode, 4 per Esquerra Republicana, 4 per Convergents, o ara, en aquest cas, que era el partit que sempre havia guanyat històricament i que aquesta vegada perdut, i 3 endavant Sant Jaume. Situació complexa, no?
Bueno, més que complexa, que s'ha d'entablar diàleg, no? Nosaltres ens sentim forts perquè, per principi democràtic, som la llista més votada, no? De fet, la lectura real és que Esquerra Republicana han pujat 85 vots, Convergents han baixat 116 vots i endavant Sant Jaume ha perdut un vot. Per tant, l'únic partit que ha tingut creixement i està a govern i que això ens dona força i avala, no?, que la gent també ha estat contenta amb la nostra feina, ha estat Esquerra Republicana. Per tant, fem una lectura positiva. Nosaltres venim de govern i ens sentim preparats i forts per seguir a govern. Som la força més votada. Però, òbviament, entablarem, obrirem diàleg, perquè el que volem és un govern fort i de confiança i òbviament, entablarem aquestes converses.
Després tindrem l'oportunitat d'aprofundir-hi. Anem ara a buscar la darrera veu, la darrera salutació. Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, parlem d'aquesta situació que deixa les eleccions a Olèrdola. Per sisena vegada consecutiva ha guanyat Alternativa per Olèrdola a les eleccions municipals. Ho ha fet de manera clara, amb 772 vots i un percentatge del 43%. Això sí, però no amb el marge suficient com per mantenir la majoria absoluta i garantir-se la continuïtat en el govern municipal. Conversem amb Lucas Ramírez, actual alcalde i candidat d'Alternativa per Olèrdola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara tocarà conversar.
Home, doncs sí. Bueno, haurem de parlar amb els diferents grups doncs per poder mantenir aquest grup, no? Bueno, i aquest govern, sobretot amb ganes de treballar pel municipi i, bueno, en aquest cas, doncs aquest cop ens ha faltat un regidor doncs per tenir aquesta majoria.
Ja han començat aquests contactes?
No, encara no hem establit contactes, però, bueno, aquesta setmana, doncs a partir d'avui ja començarem doncs a tractar amb els diferents grups per veure doncs quina intenció de pacte tenen.
Els resultats, com comentàvem, no eren segurament els que esperava la llista d'Alternativa. Hi ha hagut un descens respecte als resultats de fa 4 anys, que eren excepcionals, de 171 vots i aquesta davallada, pèrdua d'un regidor. Com interpreta aquests resultats? De fet, el situa en suports de l'any 2007. Des de llavors hi ha hagut una ascendència. Cada elecció sempre Alternativa millorava resultats i en aquesta ocasió no ha estat així.
Bueno, hem de tenir en compte també la davallada important que hi ha hagut de votants. Vull dir, la participació s'ha reduït pràcticament un 10%. Això és un punt que ha afectat. Després hi ha hagut una certa abstenció aquí a Moja, en el que refereix el nostre votant, i després on s'ha punxat ha sigut a la mesa de Sant Miquel, sobretot per la, bueno, per la, entenem, pels votants de Dalmar. Era una miqueta potser la part que fins ara, doncs, bueno, per la situació urbanística que està allà, doncs els veïns, doncs, ha sigut com una mica un vot de càstig. La situació urbanística que acompanya del mar, doncs, és complicada. L'Ajuntament, doncs, pràcticament no pot fer inversió per la situació en què es troben, encara que, bueno, molts veïns, doncs, consideren, no, que hi ha una deixadesa, encara que no és així. Vull dir, tenen tots els serveis, es mantenen moltes coses, però, bueno, suposo que aquest descontent per part d'aquesta població ha fet que, bueno, pues, sobretot a Sant Miquel partéssim aquests 90 vots, que eren molt importants per nosaltres.
Durant la mateixa nit electoral, Impulsem, Esquerra i el PSC apuntaven la possibilitat de sumar forces i de pactar un govern alternatiu al d'Alternativa.
La força més votada som Alternativa per Olèrdola. Seria una irresponsabilitat no comptar amb el govern d'Alternativa, amb el grup d'Alternativa, doncs, perquè estigui al capdavant.
Doncs després continuarem amb més impressions de protagonistes en aquesta tertúlia. Lucas Ramírez, gràcies. De moment fem aquest primer contacte, doncs, per valorar aquests resultats electorals. Per vostè era la tercera vegada que es presentava.
Sí, efectivament. Per mi era la tercera vegada, dues vegades amb aquesta majoria absoluta, ara mantenim una gran majoria de vots i de gent que confia. Vull dir, hem de pensar que doblem per sobre el segon partit més votat. Vull dir que això s'ha de tenir en compte.
Gràcies, Raimon i Lucas Ramírez. Ara ho deixem aquí, perquè en qüestió de mig minut toca fer una pausa, 4 anuncis publicitaris i de seguida escoltar el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 reprenem aquesta conversa tot fent tertúlia.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.